Hola, bon dia, us estic escoltant, superinteressant. Només dir-vos introduir una nota potser discordant. Com a mare d'una noia que ha patit tres agressions, dues d'elles amb persones molt properes, una amb una persona també propera, però diguéssim del carrer, les altres dues, com dic, amb persones, amb amistats íntimes de la família. Només he de dir una cosa, ja quan la meva filla tenia 11 anys, a la seva classe, i no tenien encara mòbils, i totes les nenes, una bona part, però al cap d'un any, quan ja van passar a l'ESO, totes, l'única seva preocupació era els nois, l'aprovació dels nois, haver conquerit a un o a l'altre. Estaven totes pendents dels nois. I aquest és un problema. Per mi, la sexualització que hi ha de la noia, de la nena encara, és tremenda, en els mitjans de comunicació, està clar. I això es converteix en quan tenen ja 13-14 anys, en que tot és ser sexy. Ser sexy, aquesta sexualització que han après. No a casa, evidentment, però sí en el seu contacte amb el món adult, diguéssim, en el que serà el seu ideal, és ser una dona sexy, és a dir, per això. I d'aquí ve per mi tota que és un fer-li el joc al masclisme, ni més ni menys. Aquest alliberament que els hi proposen a les noies és, en definitiva, per mi, un sotmetiment més.
Un altre punt de vista.
Nou minuts i escaig que passen de les 11 del matí. Després de posar-nos al dia amb les notícies, hem escoltat aquest gran testimoni. Moltes gràcies. Gràcies a aquesta oient per enviar-nos doncs, aquestes paraules al 663-99-30-62. De fet, com ja sabeu, avui micro obert a Ràdio Estel, perquè ens expliqueu doncs, testimonis com el que acabem d'escoltar, aquelles vivències que heu patit, que hem patit, malauradament, avui dia, Olga Vallejo.
Sí, i tant, i que portem molts dies dient-ho. És molt important parlar-ne, que en parlem, que no ens avergonyim, que siguem conscients que nosaltres no som les culpables, que qui és el culpable és qui ha fet allò. I en aquest camí seguim, i sobretot avui, que és 25N, i que vam dir, doncs avui encara li dedicarem més estona a parlar de la violència masclista.
De fet, ja sabeu que és una acció transversal durant tota la programació a Ràdio Estel. Ens podeu enviar al 663-99-30-62 i en el transcurs del dia d'avui, en tots els programes d'aquesta casa, anirem compartint aquests testimonis que agraïm moltíssim que confieu en nosaltres i ens feu arribar doncs, aquestes vivències. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Com deia la Olga, avui és dijous 25 de novembre, 25N. Avui és el dia de la lluita contra la violència masclista, més necessària que mai, i ens preguntem, la violència masclista, en què consisteix? Doncs a donar un tracte d'inferioritat, de discriminació, de desigualtat dels homes sobre les dones. D'alguna manera sempre tendim, no?, a pensar que una dona víctima de violència masclista és la que rep cops i insults, no? Però, Olga, hi ha altres formes, no?, que estan més invisibilitzades i sovint no s'identifiquen amb aquesta violència masclista. Potser no les identifiquem perquè les tenim tan interioritzades com a fets habituals, inevitables, i el pitjor del cas és que les hem fet invisibles als nostres ulls. Com podem educar els nostres fills i protegir a les nostres filles? Això és cosa de tots.
Ningú diu que sigui fàcil, però l'erradicació del masclisme comença per treballar un dels pilars més fonamentals que tenim, que és l'educació. I en els propers minuts aprofitarem el matí a Ràdio Estel per parlar amb l'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i feminista. Helena, molt bon dia.
Molt bon dia, Olga, com estàs?
Molt bé, contentes de parlar amb tu.
Helena, ara estàvem comentant, no sé si has pogut escoltar aquest testimoni.
L'he escoltat, sí.
Què t'ha semblat?
M'ha semblat que és colpidor, no? Quan tu vius una experiència i, a més, pel que he entès, és la filla d'aquesta persona ha tingut tres experiències d'agressions sexuals com més explícites. em quedo molt amb el que ha dit, no? Eren persones properes, amistats íntimes, perquè sovint, si us hi fixeu, inclús doncs, a les notícies, sovint parlem d'aquestes violacions per part de gent desconeguda, gent que coneixes un dissabte a la nit, en un context d'oci, però és que la majoria d'agressions sexuals no es donen en aquests contextos, es donen en contextos de confiança, en persones properes, que precisament quan hi ha aquesta intimitat i aquesta confiança, llavors es juga amb la confusió de no sé ben bé què està passant, no? Vull dir, aquesta persona té dret a fer-me això o no? I a més, amb l'educació que hem rebut, sovint les dones que ens han educat per tenir menys autoestima, per estar molt més insegures, per donar molta importància al nostre cos i per sexualitzar-nos molt, se'ns tracta moltes vegades com de que ens ho muntem dins del nostre cap, no? Que és que, de fet, l'insult que ens diuen és molt, a més, és com molt capacitista, ens diuen que estem boges, no? I que ens ho inventem tot, quan realment és una de les estratègies patriarcals, no? El que tu no tinguis gaire clar si allò que t'ha passat t'ho mereixies o és normal o què ha passat aquí, no?
Helena, de fet, una de cada quatre adolescents que són víctimes de violència masclista no en són conscients, o bé no s'identifiquen, no, com a tals, que això ho diu l'últim informe de Save the Children, que diu que el motiu és que les víctimes doncs, associen exclusivament aquesta violència masclista a la violència física. Clar, és important, no?, que identifiquem les diferents formes de violència masclista que pateixen les dones i ensenyar als nostres fills i filles també a identificar-les. Per tant, Helena, et preguntem quines són, d'una banda, les principals cares de la violència masclista que tots veiem, però quines són aquelles cares que no són tan visibles?
Clar, aquí Amnistia Internacional va elaborar aquest iceberg de la violència masclista on ens diu clar, no?, que les formes visibles són des dels assassinats, a les agressions físiques, les violacions, els abusos, les amenaces, és a dir, allò que tu pots identificar com que això no hauria d'estar passant, no? I després, a sota, com tot bon iceberg, hi ha doncs, tota una part ben amagada i molt més grossa, és enorme, tot el que hi ha sota, que passa des d'aquestes situacions que sí que són explícites i que tenim identificades, però que pensem que no tenen a veure amb la violència, no? Com les humiliacions, els sostres de vidre, els xantatges emocionals, no el menyspreu, no? I el infravalorar tot allò que té a veure amb les dones, i a més, de forma com molt més subtil, aquelles coses que inclús ens agafem a broma, no? L'humor sexista, aquestes publicitats tan masclistes que estem tan acostumades a veure, el llenguatge sexista, l'anul·lació i els masclismes quotidians, no? I aquí me'n vaig el que deia aquesta mare, no?, que parlava de la sexualització de les noies, no? És que sexualitzem a les noies i m'atreveixo a dir que inclús a casa, sense voler-ho, perquè ho tenim tan integrat, és a dir, en el moment en el que vestim diferent a un suposat nen o una nena només pel fet de tenir un penis o una vulva, si ens hi fixem, hi ha molta més moda i molts més complements per les noies, perquè ja des de petites ja se sentin boniques, i aquí ja marca la diferència, no? Perquè ja se'ns posa com que per nosaltres l'important ha de ser aquesta aprovació de l'altre, el ser bonica i que l'altre ens aprovi. En canvi, l'educació de l'altre és aquest ser valent, ser una mica més agosarat, no ser més atrevit, i la combinació d'aquestes dues coses amb tot el que es va aprenent a mesura que anem creixent és una bomba de rellotgeria que ens explota en forma d'aquesta forma més visible, no?, de la violència.
Avui, amb motiu del 25N, segur que tothom ha vist un cartell que ha publicat el Departament d'Igualtat i Feminisme, on llegim les violències contra les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són, no hi contribueixis. És allò típic de sempre s'ha fet així, no n'hi ha per tant, però tot compta, oi?
Exacte, tot compta. Mireu, una cosa tan aparentment innocent com posar arracades a una criatura senzillament perquè ha nascut amb una vulva, per què ho fem? Doncs perquè necessitem saber com actuar amb aquella criatureta. I hi ha molts estudis que ja ens diuen que actuem diferent en funció de si estem davant d'un bebè que creiem que és una nena o si creiem que és un nen. I tot això, les criatures, inclús de recent nascudes, ja s'impregnen emocionalment de tot plegat i llavors tot són com peces de puzzle, no? Al principi en tens molt poques i potser inconexes, però a mesura que et vas fent gran i vas aprenent a través de doncs, alguns aprenentatges que fem a casa, perquè a casa, per molt que vulguem tenir corresponsabilitat, les estadístiques ens diuen que la responsabilitat de la criança i de les cures continuen sent les mares, no? Si a més llavors ho mirem amb els dibuixos animats que veiem de petits, on hi ha moltes poques protagonistes femenines, només ja es parla de la síndrome de la barrufeta, on es col·loca a una única noia, generalment envoltada de nois, no? En sèries, i això ja passa des dels dibuixos animats de ben petits. Si després veiem doncs, que l'adolescència doncs, està carregada d'influència, de xarxes socials, que no tots els referents són saludables, les pel·lícules, el que ens expliquem a classe, tot el que veiem, tot això va completant aquest puzzle que llavors, un cop el tenim tot fet, és quan veiem clar aquesta violència i és quan potser veiem aquestes violacions, aquests assassinats que són tan, ens criden tant l'atenció i que ens enfaden profundament, però és que la base, perquè puguem arribar a que perquè un assassinat o una violació pugui succeir, hi ha d'haver alguna cosa molt gros que ho alimenta i ja comencem amb petites actituds que semblen no? Molt minces, però que realment estan alimentant tot això d'una manera molt salvatge.
Helena, com ja saps, avui aquí a Ràdio Cel tenim micro obert, per tant, totes aquelles sí. Vivències, experiències que els nostres oients volin compartir, també he fet gent de la casa, no? També hem compartit el 663-99-30-62, ho podeu continuar fent durant tot el dia d'avui, 663-99-30-62, escoltem un altre testimoni. Ella és la Núria Ros.
Hola, jo sóc la Núria Ros. Doncs jo recordo perfectament una situació quan jo treballava de cambrera en una discoteca de Banyoles, ara fa un parell o tres d'anys. Me'n recordo que estava servint copes i es va acostar un noi, no devia tenir gaire més de 25 anys, i en comptes de demanar-me una copa, doncs directament em va tirar els trastos, que es diu. Com més lògic i normal, no li vaig seguir la bola en cap moment i va tornar en repetides ocasions a insistir. Llavors, en una d'aquestes, que jo li vaig alçar la veu i li vaig dir, estic treballant, no em molestis, ràpidament em va deixar anar el comentari, tu calla i serveix copes, que només serveixes i vals per això. Llavors, bàsicament, aquesta és una, malauradament, de les moltes situacions en les que ens trobem les dones i que, recordo, em podria explicar moltes més, però aquesta és una que em va quedar gravada, no? Com pel simple fet de no donar bola o de no fer el que diu en aquell moment el noi, pot derivar a comportaments i comentaris d'aquesta magnitud.
Avui estem amb Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i feminista, i per això, Helena, et volem preguntar, no? De fet, avui des de primera hora, ja en el Pol Marçà, en la tertúlia, l'espai de la tertúlia del matí a Ràdio Cel, ho hem comentat, dient, però com hauríem de reaccionar davant d'un acte de violència masclista? Com es pot gestionar, doncs, per exemple, el testimoni mateix de la Núria?
Clar, aquí, primer donant suport, jo diria que incondicional, a qui ens està explicant no? L'experiència que ha viscut, perquè fixeu-vos, això que ens explica la Núria pot semblar una situació, doncs això, petita, no? Inofensiva, pots contar, mira, s'ha enfadat perquè no havíem fet cas, però és que realment hi ha molt més al darrere, no? És aquest home, no? Generalment són homes cis heterosexuals, que es creuen amb el dret de dir-te el que vulguin i quan tu no respons com ells volen, doncs s'ofenen profundament perquè toquem directament a la seva masculinitat. No? Per tant, primer, doncs, quan ens expliquin, i no importa el grau del que ens està explicant no? Aquella persona, pot ser doncs, com el que explicava la mare no? Que hem sentit al principi, com el que ens explicava ara la Núria, donar suport i recolzament, demanar si es necessita ajuda, si es pot fer alguna cosa per estar millor. I jo el que sempre recomano és que ens submergim no, totes en aprendre sobre el feminisme, aprendre sobre les violències masclistes, aprendre com és l'estructura de tot plegat per començar-ho a desarticular des de les coses més quotidianes. No? Per tant, aquí, a més, per exemple, la Núria ens plantejava aquest oci nocturn, on a vegades és fàcil no, que el noi doncs, digui ui, doncs tu serveix o ui, sí que ets boja, no? I que a més tingui el suport de la seva... No, els de la manada no es feien dir manada per casualitat, no? Perquè moltes vegades, precisament, aquestes actituds encara van creixen més quan estàs acompanyat de la teva manada de mascles alfa. No? Per tant, aquí, sobretot, donar molt de suport a les víctimes. Mira, una tonteria que pot semblar algo molt petit, aquests pins, aquests llaços liles, aquests símbols de feminisme que portem moltes, és important que no només els portem el 25N o el 8M, que els portem cada dia, perquè si mai ens trobem en una situació on som víctimes d'una situació d'agressió, del grau que sigui, si jo veig algú que porta un símbol que m'identifica com a germana de lluita, em serà fàcil anar-li a demanar ajuda o jo oferir-me, no? com a ajuda. Per tant, petits detalls que poden ser molt potents en una situació en la que et trobes desvalguda, no?
Fa uns dies l'escriptora i humorista Oye Sherman piulava la piràmide iceberg metàfora, tu parlaves, no?, d'iceberg, iceberg sí. X de la violència masclista, sempre es pot dividir en dos segments. Un, sou unes exagerades, que també ho has comentat, o dos, si li fan a la meva filla, dona, germana, el mato. Pengem-los a la plaça, són monstres, fins quan aquesta barbària? Com hauríem de reaccionar quan passen coses, per exemple, com les d'Igualada, no? La nena d'Igualada?
Sí.
La reacció de molta gent és, si fos la meva filla, jo aquest noi li faria... potser no cal posar tant el focus allà.
Clar, és que de fet, fixeu-vos, realment és normal que sentim una impotència i una ràbia brutals quan veiem casos com aquests, no? Per tant, és normal que se'ns desperti tot això. Però clar, sí, és el que deia l'Oia Sherman és una cosa que totes diem habitualment, no? Quan realment senyalem totes aquelles conductes que estan alimentant que una violació d'aquest tipus pugui tenir lloc, ens tracten d'exagerades. Doncs no, aquí no és només voler-los penjar per on jo em sé, quan sabem que han fet un acte així, no?, els violadors o els assassins, sinó assegurar-nos que eduquem els nostres nens, perquè per molt greu que ens sàpiga i per molt dur que pugui sonar, la societat s'encarrega d'educar els nostres nens perquè es creguin amb el dret de fer conductes d'agressió, d'abús de poder, senzillament perquè l'altre és una dona o perquè és una persona d'una altra raça o perquè és una persona amb diversitat funcional o del col·lectiu LGTBI. És a dir, aquesta figura, no, d'aquest nen innocent és que va rebent uns inputs que el fan creure amb el poder de poder fer diferents tipus d'agressions. No? Per això és important que no només ens fiquem les mans al cap quan passen coses molt evidents i molt visibles, i investiguem què hi ha per sota i anem a atacar el que hi ha sota, perquè si no erradiquem el que hi ha sota, no ens carregarem la part més visible, no?, d'aquest iceberg o aquesta piràmide de la violència masclista.
Et volíem preguntar què es podria fer des de l'escola, des de casa, des de les institucions, per exemple, des de la família, tu deies, és que és un puzzle amb tantíssimes peces que potser a casa... per descomptat, aprendran més del que els hi dius del que fas, no? Però a vegades fa la sensació que vas a contracorrent, com deia el testimoni de la mare al principi, no? Una sexualització que potser no l'han après a casa, però que l'entorn, que les xarxes socials, que fins i tot si aquests nanos que tenen aquesta consciència a casa no volen ser els únics, no?, del grup, no. Que diuen, no, això no pot ser, no, això no fa gràcia, no, això és una violència. Com es pot gestionar aquest germen positiu, diríem, que tu poses a casa, però que té un goliat gegant?
Sí, l'estructura important és a casa, això sí. És a dir, si tu prens consciència, treballes el teu propi masclisme, perquè en el fons el tenim integrat i ni ens n'adonem, no? Si assenyalem les conductes, ensenyem a la canalla a fer-ho, en el fons educar en el feminisme no és res més que educar en pro dels drets humans, del respecte, de l'autoestima, no?, de tenir unes bones relacions amb les altres persones... Llavors, si a casa posem aquesta, no, aquesta llavor, anirà creixent i es trobarà, evidentment, amb totes les situacions. No? L'adolescència és una etapa en la que tot estàs construint com a persona, no? I reps molt l'impacte de l'entorn, importa molt l'entorn. No? Si jo a casa intento posar aquesta llavor i a casa teva i a la del veí, a la de la veïna, a la de més enllà, tothom es pren seriosament que això no és una broma, doncs, mica en mica ho podrem anar combatent. El canvi no serà immediat ni ràpid, però llavors necessitem aquest equilibri del que passi a casa, del que passi en l'àmbit de l'educació formal i no formal, del que passi en els mitjans, és a dir, visibilitzar, parlar de tot plegat, fa que cada cop hi hagi més persones que s'adonin. Per tant, el que estem fent ara té un valor incalculable perquè algú ens escoltarà i potser dirà, ostres, doncs jo vull posar un granet de sorra, llegiré més sobre educació sexual feminista, doncs vull entendre com funciona aquesta estructura patriarcal, no? I llavors això ho podrà traspassar a tot el seu voltant, no? Com una taca que es va estenent, no? I que anem tenyint tot. Tant de bo el canvi fos ràpid, però no...
Sí.
no... Això d'un dia per l'altre no passa.
Helena, i ara l'Olga ho deia, també aquest canvi des de l'escola, des de casa, des de les institucions. Ens queden pocs minuts, però des de l'escola tu com ho veus? No? Perquè es podrien crear justament des de l'escola aquesta consciència unitària, no? D'anar tots a una, creant un context segur en què si es dona doncs, una violència, que pot ser a la cantonada, al pati o al menjador, sempre hi haurà algú allà que alçarà la veu per la víctima, no? Aquesta complicitat, no?, que deies. Això es pot treballar des de la pròpia escola.
I tant, es pot treballar, i aquí jo animo a tot el professorat que pugui formar-se per poder localitzar quines són aquelles situacions abusives, perquè hi puguin posar focus, que s'esculli molt bé doncs, quines són les... les eines que utilitzarem, quines lectures, quins vídeos mirarem, és a dir, que tot tingui perspectiva de gènere, perquè és que si no, eduquem en la perspectiva masclista, és a dir, que si no tenim aquesta mirada de gènere, inclús a l'escola, sense voler-ho, estem educant en el masclisme. Per tant, és molt important que a l'escola també hi hagi aquesta feina, perquè sigui com un esgrau més, no?, cap a aconseguir aquest respecte, no?, i que els drets humans es vegin respectats.
Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i feminista, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui a Un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Seguim avançant, Olga, però abans, avui no podia ser d'una altra manera. Recordem aquest telèfon, el 900-900-120, 900-900-120.
És la línia d'atenció 24 hores contra la violència masclista. Hi han sigut més de 4.000 durant els quatre primers mesos de 2021.
Aquestes trucades, no?,
que han arribat al
900-900-120, ja saps, aquesta línia d'atenció 24 hores, una línia gratuïta. I ara també et donem una altra línia. Estem doncs, molt orgulloses d'aquest 663-99-30-62, 663-99-30-62.
Els oients també poden explicar-nos experiències que han viscut, que han vist d'algú que patia violència masclista. Com dèiem, violència no només són agressions físiques, tot tipus de violències masclistes.
Doncs escoltem el testimoni de la Mercè.
Durant el confinament jo treballava de nits, treballava en un mitjà de comunicació i sortia molt tard i més enllà del toc de queda. I van ser diverses nits les que em va parar la policia, em va demanar justificant i em va preguntar que per què tornava a casa sola, que no si no tenia ningú que m'acompanyés. I la veritat és que estic convençuda que si haguessin aturat un home no li haguessin fet aquesta pregunta.